Què tal, com esteu? Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Tres dies queden per el tancament del mercat de fitxatges i, per tant, avui a la redacció parlant hem dit amb el Sergi, amb el Pau i amb el Roger Benet, que és qui s'encarrega que això soni, en teoria, a la perfecció. I ens veieu també les nostres cares al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Bé, que per què no començàvem a fer una mica de bullir l'olla, no? De parlar una mica del mercat de fitxatges i també de l'estrena de Lliga contra la Morevieta, 1-1. Pau, Sergi, no sé quin cos us va deixar aquest empat contra la Morevieta, sensacions una mica agradolces, podríem dir, no? No sé qui vol començar.
Bé, jo en quant a sensacions ho vaig dir a xarxes i també en aquest comentari que deixem a Ràdio Sabadell, positives, perquè veníem d'una pretemporada un pèl dubtosa, fins i tot pel nivell de rivals que s'havia trobat l'equip, i en quant a proposta em va agradar el que vaig veure, amb totes les limitacions i carències que tindrà la plantilla del Sabadell aquest any, que ja són conegudes i que tots les hem de començar a assumir, però em va agradar, i només la falta d'encert va provocar que el Sabadell es quedés amb un punt en un partit, tot s'ha de ser just també, i ho vam explicar en directe, on al final, quan jugues amb aquest risc de no rematar la feina, una errada arbitral, en aquest cas a favor, fins i tot va evitar que la Morevieta s'acabés endurent una victòria, que de tot hagués estat injusta, pel meu parer.
Pau, què?
És que em va deixar un cos molt estrany, perquè jo estic molt satisfet de l'actuació de l'equip, va estar per sobre de les expectatives, una mica el que dèieu, però sí que és cert que és un partit que en minuts el passes de poder golejar, a empatar i poder perdre, fins i tot. Llavors, sí, el punt el podem donar com a bo, sí, per què no? Però sí que és veritat que l'equip, ostres, durant mitja hora va haver de... hauria d'haver sentenciat el partit, i al final, en una temporada on sobre el paper tots els punts valen or, doncs sí que és cert que podries haver començat ja amb 3, no?, a la classificació, i només en tens uns, només entre cometes, que és la primera jornada. Però una mica la línia del que dèiem a Ràdio Sabadell, bastants brots verds mirant de cara al futur. Ara falta, evidentment, confirmar aquestes bones sensacions.
Això que esteu veient a Twitch ho podreu escoltar també en el podcast del Motel Suís, la versió d'estiu de l'Hotel Suís, que el tenim ja gairebé a punt d'obrir les portes, la temporada normal, després de festa major. Anem mirant cap a baix, perquè tenim els mòbils aquí. Avui estem aquí al pati de Ràdio Sabadell amb un escenari completament diferent. Per exemple, en el primer comentari ja deien Àlex Sala i Pau Víctor. De seguida en parlem, dels jugadors del Girona que arribaran cedits aquí al centre d'esports. I de seguida escoltarem també una mica de reaccions del que va ser aquesta estrena. Clar, a mi em deixa dubtes en el sentit de dir el primer rival és veritat que ve de segona divisió, però és un equip atípic per ser un perfil de rival que acaba de baixar del futbol professional. No sé on estarà la Morevieta, però puc intuir que passant-les magre, realment, veient el potencial d'altres equips de la categoria i el que va oferir aquí a la nova Creu Alta. I llavors allò que diem sempre, no? De un pressupost de mínims, un equip que no té res a veure en quant a dimensió, en quant a expectatives, en quant a calés, per què no dir-ho, del de la temporada passada, doncs en el tema de les carències en quant a qualitat o talent, també és la manca d'encert que puguis tenir al davant, no? I les oportunitats que necessitis per poder fer gol. I aquesta setmana, jo també m'hi sumo, el que dèieu ara de les bones sensacions, però clar, en el fons penses, hem començat jugant millor del que esperàvem i tot i així no ens ha arribat per guanyar la Morevieta.
Sí, a veure, es pot treure moltes conclusions i totes seran vàlides, perquè al final estem parlant d'un únic partit i per tant amb molts interrogants encara per resoldre, no? Que el Sabadell ha d'estar en la zona dels patidors, jo crec que és una evidència. Que la Morevieta segurament també, com dius, estarà en aquest grup d'equips que han de patir per com a mínim que la seva guerra sigui evitar el descens de categoria, segurament també. I que si hem de treure una conclusió ràpida, global, de tot el grup del que hem vist en aquesta primera jornada, doncs que tret d'alguna sorpresa que s'ha donat molt puntual, comences a intuir, veient els nivells del que s'ha demostrat fins ara, comences a intuir, doncs això, que hi haurà un grup de capdavanters molt potent, que hi haurà un grup intermig, jo crec que més curt que el de l'any passat, igual que l'any passat hi havia molts equips implicats a la festa, i que hi haurà fins i tot, per mi, el grup de baix, en lloc de despenjar-se dos, tres equips, serà on estaran la batalla dura. per tant, jo crec que els el situem, o jo el situo, tret d'alguna sorpresa agradable, en aquest grup de, dels que han d'estar, doncs, amb el mirador, allò, mirant de reull, que no se li compliqui massa la història.
Queda maco, el Sergi aquí amb les imatges de partit al costat. Tu t'animaries amb el gol de Juan Delgado a fer una haka, ara que està tan de moda?
No,
no vols fer de Gerard Romero, eh?
No m'heu posat campaneta tampoc per si entra algú d'última hora, per tant, res.
Mira que li dic al Roger que vagi a buscar el timbre aquell de l'hotel suís que tenim allà dins i ho fem a la nostra manera, eh? Pau, tu tampoc, no?
No la faré per no... perquè Helena Molís no m'hagi de pagar el dinar avui, però...
Ah, doncs mira que tu et quedaria bé, eh? Aquí amb les columnes de fons i això queda maco, eh?
Saps què passa? Que no vull caure cap al costat.
Estaria bé no acabar el taulí, eh? L'hotel suís versió Twitch.
Estava veient ara l'acció del... ara fa uns segons, l'acció del gol anul·lat a la Morevieta. És que no sé... l'assistent... d'on es va treure?
Està ben posat, a més.
Jo crec que veu el jugador de la Morevieta tan avançat que és el que li genera el dubte. Això i aquests últims minuts sempre una mica de nerviosisme col·lectiu, que és el que es vivia a l'estadi, eh? Aquella sensació del que dèiem. S'havia passat de perdonar ocasions, a més, molt clares.
És que havia estat tan plàcid el partit fins aleshores.
Sí, que al final et quedes amb aquella sensació d'això, d'haver deixat escapar, deia el Pau, la primera oportunitat, com a mínim de tenir-ne tres, no? De dir, ja en queda menys, ja ha de ploure una mica menys perquè això quedi resolt.
Va, comentaris diferents, per exemple, el Raúl Chao que diu, Alberto Fernández em recorda molt a Collantes, va ser arribar i moltre perquè portava pocs entrenaments i després de la malaurada lesió, que en teoria és un esquins de turmell i que no hem de patir massa de Pinyol, del jove jugador del Sabadell B, doncs Alberto va ser la primera permuta, encara la primera meitat, o en Farqui que diu el resum de la jornada em sembla que per molts és la sorpresa la batalla que va donar l'equip, m'esperava un desastre defensiu després de veure el partit amb l'Europa. Clar, desastre defensiu no, és veritat que en jugades com per exemple el mateix gol que ve d'un servei de banda que ben defensat tampoc està.
Sí, és una acció doncs, on la defensa del Sabadell està tova. Pelayo per la marca de Jauregui i se li anticipa i marca amb un xut al primer pal. Em quedo també, i de fet ho vam dir durant el directe, durant la Transmi, em quedo amb tot allò que depèn del centre d'esport Sabadell i no és de mèrit del rival, sinó mèrit de l'equip, amb aquesta capacitat i de sacrifici, d'anar a moltes pilotes d'una forma contundent, d'estar molt sencer, molt enèrgic l'equip físicament a minuts 75-80, que és força impensable, tenint en compte doncs, això, que és el primer partit de la temporada, que vens d'unes setmanes exigents de pretemporada. En aquest sentit, i Gabri de fet ho va ressaltar no? també a la roda de premsa, que al final l'equip havia estat reconeixible respecte al que ell vol plasmar, vol veure plasmat damunt del terreny de joc.
Una dada que deia el Pedro González, estadístic, diria que és del Lleó, a Twitter, Eneko Jauregui de la Morevieta, el jugador més veterà, 36 anys, 1 mes i 14 dies, que li marca un gol al Sabadell a Primera Federació. Per tant, ni que sigui a nivell anecdòtic, doncs Jauregui, el més veterà que ens fa un gol en aquesta nova categoria, i si el Roger Benet no diu el contrari, anem a escoltar alguns dels protagonistes en el postpartit. De seguida anem amb el mercat de fitxatges, que al final és el que ara mateix més queda enrere, 3 dies perquè acabi i estem pendents de massa operacions encara, però així d'entrada, comencem per Juan Delgado, que va ser el primer que va marcar, el primer gol de la temporada va ser obra del davanter d'Elda, amb una bona dupla, la que fa amb Dieste, i que comentava una mica el que dèiem ara, no? Aquella sensació agradolça de marcar, que per un davanter sempre està bé, començar amb un gol a favor, però... Par contra, sumando más un puni y no tres.
Bueno, sí, como tú dices, es un poco una sensación agridulce porque sí que es verdad que como delantero empezar la liga marcando gol me da un plus de confianza, pero claro, si nos hubiéramos llevado la victoria, que creo que la merecíamos, hubiera sido mucho mejor.
Juan Delgado, d'una banda, de l'altra, Gabri García, l'entrenador. Després escoltarem una declaració que jo crec que era un dard, no sé si enverinat o no, però era una indirecta, a Guillem Molina, en concret, que va ser substituït abans de reprendre el joc, la segona meitat. Però abans una miqueta allò que deia el Pau abans, no? de tenir les senyes d'identitat ben demostrades i paleses en aquest primer partit de la temporada contra la Morevieta. Aquest és el regust que va deixar l'empat contra la More al tècnic del Sabadell.
Ahir em van preguntar què és el que volia de l'equip i li vaig dir personalitat i córrer. I crec que aquestes dues coses avui s'han fet. Per tant, pues, treure conclusions positives, evidentment, coses a millorar, com sempre. Tots els partits tindrem, eh? I, però positiu, la veritat que positiu i satisfet del treball del jugador.
Més comentaris, l'Oriol que diu: tenim un equip guerrer, si estan als 90 minuts a tope els resultats arribaran. I l'Òscar del Barrio que us feia una pregunta: què en penseu de la porteria? La tenim ben coberta o no?
Home, a veure, hem de treure la conclusió d'un partit o de tota la pretemporada on gairebé només hem vist a un porter en acció, perquè al final la lesió de Sergi Puig el que ens ha privat fins ara és de veure, per mi, el teòric titular, o com a mínim amb la idea que preconcebuda que podíem tenir d'aquesta plantilla, no l'hem vist en acció. Jo crec que hi ha garanties suficients. Són tres porters, si contem a Carles Segura. Tres porters molt joves els tres. Al final estem parlant de 23, 22 i 21. Em sembla que és així la carència. Per tant, tres porters molt joves. Però dintre d'aquest perfil de plantilla general que té el Sabadell, crec que hi ha garantia suficient a sota pals, també.
A mi el que se'm fa una mica estrany és que els dos porters que no tenen fitxa del B, perquè recordem el que hem explicat alguna vegada ja, que Segura arriba per ser porter del primer equip, amb dinàmica de primer equip, però amb llicència del filial. És veritat que si l'hagués tinguda del primer equip, doncs habilitava una fitxa extra sènior per poder fitxar, però per contra no li permetia tenir minuts perquè no podria jugar amb el Sabadell B. I d'aquesta manera podrà anar fent-ho amb el primera catalana quan toqui i si no anar amb la primera plantilla, igual que va entrar a la convocatòria aquesta setmana. Vaja, el que deia, que a mi el que se'm fa estrany és que els altres dos, Vidal i Puig, siguin sèniors, però no tinguem aquell perfil de porter que tu saps, Pau, que normalment acostumes a tenir un més veteranet i l'altre més jove, i en canvi l'aposta d'aquest any són per dos que fa dos dies, com aquell qui diu, eren sub-23, però que els dos ocupen llicència sènior, perquè són, això, el que deia el Sergi, 23-24 anys, però ja nascuts en el llindar just de ser sènior i no sub-23.
Sí, és que de fet si tirem enrere, anem temporades enrere, podem anar des dels Quique Royo, Ian Mackay, Carlos Cravioto, potser...
Ha faltat Roberto per alguna cosa?
Roberto.
Pregunto.
No, una abraçada.
Cal remuntar-se, jo crec, a la temporada de Joaquín.
Sí, correcte. Sí, Joaquín Ezquieta i Adri Aliaga, és l'últim exemple. Bé, jo no tinc una opinió formada...
Sí, però eren sub-23 els dos en aquell cas.
Sí. O sigui,
en aquest cas, sí. Per poc, però...
Jo no tinc una opinió formada al respecte, perquè al final a Sergi Puig no l'hem vist, una mica el que deia el Sergi, teòricament és el titular, però no l'hem pogut veure gaire bé, per tant, a l'espera. I Víctor Vidal sí que és cert que respecte als partits de pretemporada, crec que ahir va tenir de les seves millors actuacions, va estar encertat també amb el joc de peus, que és un dels trets fonamentals que tindran aquesta temporada els porters del Sabadell, i també ha vist per navegants. Gabri va dir a la prèvia que ens anem acostumant aquesta temporada a veure rotar els porters de forma habitual, que no ens quedem amb aquesta idea de un ve amb l'etiqueta de titular, l'altre per escalfar la banqueta, així dit barroerament, però bé, en teoria ens hem d'acostumar aquesta temporada a parlar de jugar Víctor Vidal aquest cap de setmana i l'altre jugar Sergi Puig. Després, depèn del rival, depèn del camp, torna a jugar Víctor Vidal. Veurem.
De fet, si una cosa té Gabri és que quan parla se l'entén. És d'aquells entrenadors que explica en profunditat tots els arguments, els ets i uts, i per tant, de fet, obrim ja el meló Guillem Molina, Sergi,
sí, sí, sí.
Perquè tenim aquí missatges, per exemple, del Moi, que diu: el pobre estat de Guillem Molina repeteix la història de l'any passat, va començar la temporada igual de malament. I l'Oriol diu: després de les paraules de Gabri, Guillem Molina està més fora que dins. Per agafar una mica de context, de background, si és que no heu escoltat el de Sallent, això és el que va dir Gabri, no referint-se directament a Guillem Molina, però després de sí que dir literalment que era un canvi tàctic, que no hi havia cap altra qüestió que una decisió seva com a entrenador i prou de substituir-lo al descans per Atuman, preguntat sobre si tenia ganes o no de saber quina plantilla tindria definitivament, pensant ja en el primer desplaçament de la temporada de Castelló, aquest dard, com dèiem abans, aquesta indirecta, segurament per Guillem Molina.
Sí, es tanca dijous, crec, el mercat. Per tant, ja arribarem al partit, però ja us vaig dir ahir que a la prèvia que un percentatge molt alt d'aquesta plantilla està aquí. O sigui, es queda aquesta fitxa sènior, que segur que l'aprofitarem, estic convençut, i 3 sub-23 o 4, i al final canviarà poc. Ho vaig dir ahir també, jo crec que el partit d'avui tampoc... O sigui, ho teníem clar com s'havia reforçat la plantilla i ho continuem tenint avui. Hem fet un bon partit, hem empatat, i si no hagués sigut tan bo, doncs... Ho tenim clar on hem d'apuntar aquesta plantilla, però evidentment que ens dona ja una tranquil·litat, sobretot veient que hi ha jugadors pues que es rumoreja molt sobre la seva sortida, que això pot fer que estiguin despistats, que no estiguin lo concentrats que han d'estar i, per tant, evidentment que la tancada de mercat dijous jo crec que ens donarà a tots, ja no només les arribades, sinó per la gent que ja estigui aquí ja, i que jo crec que serà els que estem aquí, ens donarà una tranquil·litat ja i de dir, bueno, està aquí, em concentro aquí fins al juny que ve o fins al gener.
Fins al juny que ve o fins al gener. I jugadors que estan despistats, que no estan lo concentrats que haurien d'estar, tenint en compte que, si no em dieu el contrari, a mi em venen tres noms al cap de jugadors que puguin sortir, cadascú amb la seva particularitat. Parlo de Sergi Altimira, parlo de Guillem Molina i de Sergio Montero, que ara et preguntaré per ell també, Sergi i Pau, a tu també, si vols. En el cas dels que van jugar, Montero no va jugar, per tant, és impossible que s'estigui referint a ell. Guillem Molina sí que completa 45 minuts i prou. Altimira, de fet, avui mateix l'audiència de Ràdio Sabadell l'ha triat com l'MVP. Per mi, sincerament, va fer un bon partit, però podem esperar molt més del de Cardedeu, perquè sabem del seu potencial, però, en tot cas, va per Guillem Molina, entenc, Sergi.
Sí, home, jo entenc que si posem el focus en algú ha de ser pel de Valls, sobretot perquè va quedar, en aquest cas, retratat, allò que es diu, molt assenyalat amb aquest canvi, no? Amb aquesta substitució tècnica, tàctica, que diria algú a xarxes, i que el propi tècnic deia que era una qüestió de decisió seva. Evidentment, jo crec que davant del que havien estat els primers 45 minuts, molt imprecisos, nerviós, fins i tot diria, i fora d'ubicació, sorprenentment, pel que havia estat al final de temporada passat de Guillem Molina, del capità, com a mínim ho era el dissabte, del Centre d'Esports Sabadell. Va generar tants dubtes que jo crec que s'ha obert aquesta carpeta. Clarament, semblava molt morta, semblava que aquesta via, perquè hem de parlar d'una clàusula de rescissió realment prohibitiva,
res,
és a dir,
Altimira,
sí, estem parlant de milions d'euros de clàusula de rescissió, per tant, prohibitiva 100%, i on els cants de sirena, per dir-ho així, que arriben sobretot de Can Barça, en el cas de Guillem Molina també, provoquen que jo crec que el jugador estigui ara mateix un pèl desubicat. No sé, alguns diuen que ha forçat la màquina. Sí que consta que el representant de Guillem Molina, bé, s'hi està posant a favor també de moure molt el producte per veure si algú pica, però que aquí estem parlant, ja et dic, que si el Sabadell es clavés a la clàusula és prohibitiva 100% i que en tot cas s'ha de negociar una possible sortida.
I que és una operació difícil, realment, perquè el tipus de contracte que té també implica que no només seria pel Sabadell.
No, clar, és que el València té la seva part també, diria que és un 50% de qualsevol operació, per tant, insistim, aquí si algú ha de treure diners, que és el Sabadell, ha de posar una xifra suficientment elevada com perquè un cop li donis el 50% al València, encara a tu et surti a compte perdre un jugador amb la importància que ha de tenir Guillem Molina, més enllà de com estigui. Ara no hi és, ara no hi és, és cert. El partit de dissabte, si alguna cosa va demostrar, és que la concentració no era la desitjada. Que un cop es tanqui el mercat es queda, el jugador s'oblida de tot, Adri, i comencem a pensar en el que hem de pensar? No ho dubto, perquè qualitat en té.
Sembla teatre, però és tal qual. Has de fer alguna trucada, Pau, o no?
Alguna trucada hem de fer.
La vols fer en directe o no?
No la farem en directe.
Si vols marxar...
Sí, li estava dient al Roger, si no, que tirés alguna imatge de recurs per no sortir aquí de plano...
No.
Marxo.
Parlant de camar, si pot
només
ser,
una cosa,
creua't per davant.
Només una cosa, afegir una cosa.
Del tema
Guillem Molina, no oblidem que, a banda de tots aquests factors, estem parlant d'un jugador encara en fitxa sub-23.
Sí.
Un jugador de 22 anys. A un jugador que la temporada passada també va, li recordo per exemple el dia del Castilla, que no va estar massa afortunat. Vull dir que entra...
Sí, aquesta vegada, Pau, i a més amb aquest punt d'informació, perdona, del que estem
sí,
dient...
Sí, sí, evidentment que...
El mercat, el nom de Guillem Molina està corrent, jo crec que pot ser més una situació d'estar ara mateix
centrat, no?
Massa preocupat per altres... interpretació meva,
pot ser,
que
sí,
no
sí.
Pas un mal dia, per dir-ho així.
I fins i tot quan, durant, ja no només ara, sinó durant tot l'estiu, ha rebut cants de sirena d'equips del futbol professional. Hem parlat del tema del Huesca, també. Per tant, bé, veurem, en aquest cas.
Ens expliques ara la trucada?
Ara marxi, ara vinc. Ara vinc.
Doncs va, Pau Vituri, que surt de plano, Roger Benet, que decideix no posar imatges de recurs, és igual, ens quedem aquí els dos i ja mourà ell una mica la càmera. Més coses, per exemple, ens preguntaven per aquí, després de la lluita i l'esforç de Diesta i de Delgado, creieu que va faltar un canvi al voltant del minut 70? Clar, aquí ja introdueixo el tema que crec que era el Nil Solà de la cadena SER de Girona, que comentava avui, que el Girona ha activat ja el tema de les sessions i que, per tant, s'espera que en breu puguin arribar un parell d'efectius. Un d'ells no serà Montjonell, que va estar a la nova Creu Alta, per cert, abans d'ahir. Sí. De fet, Pau Víctor també. Però en el cas de Montjonell tot apunta que se'n va al Lommel, a Bèlgica, a l'estranger. Per tant, el central no vindria al centre d'esports. Sí que ho faria Àlex Sala, que és migcampista, tot i que pot jugar també al darrere. Fins i tot Gabri va dir a pretemporada que si juga amb tres li agrada que un dels tres centrals...
Era un perfil que buscava,
no
o que es busca bé, de fet.
No sigui tan central, sinó que pugui jugar de pivot defensiu després. I dic tot això perquè el Sant Cugatenc Pau Víctor és davanter. I per tant suposo que a l'hora de pensar en rotacions, amb Moja Keita lesionat encara i per un parell de mesos, si busques un perfil de davanter centre, tampoc és que tingués una... alternativa a aquesta dupla. Podies fer un canvi d'estructura, però dos davanters.
I podies haver jugat amb Vladi si t'haguessis arriscat a treure'l. Va estar escalfant-se una estona.
Hat-trick l'endemà
amb
el Sabadell B.
Va estar escalfant-se una estona, però jo crec que tal com es va acabar posant el partit, no va haver-hi en aquest cas aquest punt d'atreviment que sí que va existir amb Jaume Pinyol per part de Gabri de fer-lo jugar a titular. Malauradament, doncs, amb aquesta lesió també del de Cardedeu tan prematura que ens va privar de veure un dels jugadors que més en forma ha estat al llarg de la pretemporada. Però com dius, ara un cop desbloquejada aquesta via Girona, com comentava el company Nil Solà, doncs bé, com a mínim dos reforços, no? El d'Àlex Sala, un jugador que pot ser aquesta polivalència, i ja que parlàvem de la part de punta i contestant una mica a l'amic, va faltar rotació, pot ser. Jo de tota manera vaig veure que arribaven bé tots dos. No és d'aquelles vegades que veus que Juan Delgado o Cristian Dieste, un dels dos, se li està fent llarga el partit. La falta d'encert seria l'únic però que els hi podríem posar, sobretot en el cas de Dieste, perquè Juan va marcar, no? Però els dos van tenir ocasions suficients com per haver ampliat aquest marcador i haver viscut bastant més tranquils tots plegats.
I la sensació que es complementen.
Sí, perfectament.
Juan Delgado deia, és que té coses Dieste que jo no tinc, i al revés.
Sí, Dieste, el que jo estic convençut que marcarà, perquè és un jugador que marca habitualment. És cert que la categoria anem a veure també com a terra, no? però que té gol. El que sí que em va semblar és que és un jugador que va demostrar clarament les seves cartes al 100%. Si és un bregador que es trenca la cara si cal amb tota una defensa, després, home, no té aquell encert de que de mitja te'n fa tres. Segurament si tingués tot això més un gol espectacular, tornem a lo de sempre. No t'hagués vingut al Sabadell en una temporada de vaques flaques on el pressupost està obligant a anar a un perfil de jugador, doncs això, d'un nivell, un esglaó per sota del que segurament ens haguéssim imaginat un mes abans de començar la pretemporada.
Crec que ha acabat la trucada Pau Vituri, no sé si perquè no l'ha agafat, perquè ha anat per feina o què, però vaja, vaig repassant comentaris vostres, que déu-n'hi-do l'activitat també. L'Òscar del Barrio, Dieste Delgado igual de gran triangle. La FP1212 diu, Dieste marcarà molts gols, per mi és un lluitador. El Javi que diu que no sabia res d'aquesta missió, per tant, us hem agafat una mica a contrapeu. Ja,
això és rescat a YouTube, després.
Sí, a YouTube, al Twitch i també al podcast de l'Hotel Suís, o sigui que no patiu, que ho podeu recuperar des del principi si voleu. I tinc un parell de coses pendents. Una és els jugadors que han de venir a part dels de Girona i l'altra és el capítol Sergio Montero. Comencem per la primera qüestió. El Joel deia, aquesta és la cosa, si marxen, es referia al Timira, es referia a Guillem Molina, serà molt difícil trobar sub-23 d'aquest nivell. Jo diria que gairebé impossible.
Sí, i a més perquè el calendari també va molt, 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 molt forçat. És a dir, si demà algú posés la clàusula de rescissió damunt la taula, no, de Sergi Altimira, doncs home, mira, tens 48 hores, no arriba, per moure't. Si aquest pagament arribés a l'últim segon, de l'últim dia, de l'últim moment, hòstia, doncs sí, et deixa diners a caixa, que són importants, no diguem que no, però sense la possibilitat de moure't a temps, més enllà de gens lliures que hi hagi en el mercat, però aquí ja estem obrint un meló sempre complicat de trobar. L'ou o la gallina, en el cas d'aquests, els diners, el jugador, jo per mi, en el cas d'Altimira, ho dic així, bueno, ho he anat repetint tot l'estiu, i insisteixo a 72 hores que estigui al mercat. Per mi seria un cop esportiu i moral massa important com per poder-ho entomar per molts diners que t'entrin a la caixa, però és una opinió com una altra igual de vàlida, que diria aquell.
Perquè al final són 350.000 euros de clàusula, evidentment millor tenir-los que no tenir-los, sí. Si has d'anar al mercat, No dic que s'hagi de vendre, ni que hagi de venir ningú amb la clàusula. Dic que en cas d'haver de recórrer al mercat, millor tenir que no tenir-ne, però també és veritat que tothom sabrà que tens els cèntims a la butxaca.
Jo ho dic així de clar, i és fàcil parlar quan no t'hi jugues res, no? En aquest cas, si jo hagués de triar, a mi em poses els 350 i jo no els agafaria. Jo em quedaria jo entre 350 i Sergi Altimira. Ara mateix em quedo amb Sergi Altimira.
El problema és que si són 350 no pots triar, eh?
No, evidentment. Bé, el jugador podria triar, però no, evidentment. Per això et dic que jo en aquest supòsit ho tinc clar. En l'altre cas que estàvem parlant, el de Guillem Molina, mira, fins i tot obriria una mica més el ventall. No ho veuria tan malament si s'arriba a un acord. I què? Estem parlant de tants milions d'euros de clàusula que evidentment aquí sí que s'ha de negociar molt a la baixa, però que la xifra, evidentment, t'acabi compensant, si no, no val la pena.
Per aquí l'Oriol, jo em quedaria amb el Sergi també, a AFP, suposo que el Altimira, amb tu també, m'imagino, però no...
Si vol quedem, no sé...
Tens clàusula o no?
No, són barat, en aquest cas són barat.
També la AFP que diu no pot marxar el Altimira, totalment d'acord, si et fitxen un últim jugador a la clàusula, no tens alguns dies més per fitxar de marge?
No, que li diguin a l'Endoiro amb el Garribaldo, no.
I llavors hem de recordar que el Sabadell està pendent de com a mínim 4 operacions.
Què heu dit a tot això, per cert?
No pateixis.
T'hem insultat, només.
Sí, bàsicament.
Tinc alguna cosa que aportar, també. Alguna cosa que faci.
Anava això ara. Que a part dels dos jugadors, de Sala i de Pau Víctor de Girona, hi ha un parell d'operacions com a mínim més. Recordem que el Sabadell Pau té 3 llicències sub-23 ara mateix lliures i una de sènior. Per tant, només una podria ser ocupada per jugadors majors de 23 anys. En quin punt de la pel·lícula ens trobem i quins jugadors poden interessar al Sabadell?
A veure, anem per parts. Pau Víctor i Àlex Sala signen aquesta tarda amb el Centre d'Esport Sabadell i demà, a priori demà, seran oficialitzats com a nous jugadors del Sabadell. En el cas de Pau Víctor diria que fins i tot estava ahir a la nova Creu Alta.
Sí, abans d'ahir.
Abans d'ahir, perdó, sí.
I de fet és ex del futbol base del Sabadell, de la comarca, o sigui que
Sant Cugatenc,
és
sí.
Producte de quilòmetre zero, podríem dir, no? Així.
Per tant, aquests dos jugadors, si no hi ha un autèntic daltabaix, insisteixo, aquesta mateixa tarda haurien de signar el seu contracte amb el Centre d'Esport Sabadell. El cas Montjonell, que tant s'havia parlat d'ell...
Això sí que ho hem comentat, a Bèlgica.
A Bèlgica se'n va. A més, se'n va l'Hommel, això no sé si ho heu dit també.
Sí, també. Comencem amb els cartells de Roger Benet, que em posen nerviós.
Última hora.
Graphic design, eh?
It's my passion.
Sí, és fantàstic, es veu molt, eh?
L'Hommel és...
Hem potenciat el departament gràfic aquesta temporada i això va més.
L'Hommel és del grup City, això no sé si ho havíeu comentat.
Això no.
Doncs és del grup City i pel que es veu li paguen evidentment la totalitat de la seva fitxa a Montjonell i un extra. Fins i tot. Per tant, aquí...
Fan diners de la caixa 1, el posen a la caixa 3 i cobra el de la caixa 4.
Vindria a ser.
Al final tot queda a casa.
Al final s'havia convertit en una operació on també havien aparegut pel mig equips de la Lliga Smartbank, de Primera Federació, i s'havia complicat molt. Per tant, Montjonell s'ha estat inassumible, finalment, aquesta opció. A partir d'aquí...
S'ha de buscar una alternativa, per tant, com a central, m'imagino.
Sí, la idea, veient també amb la previsió del club, que això també és interessant comentar-ho, que César Morgado en 2-3 setmanetes estarà ja a disposició de Gabri per jugar i que es quedarà, per tant, també a la plantilla. La idea és fitxar un únic central sub-23. Veurem, perquè aquí s'obre un ventall de possibilitats amb la negativa de Montjonell. Sembla que el Sabadell està mirant més cap al sud. Aquí ho deixem.
No de Catalunya, sinó de l'estat.
No, del sud de l'estat espanyol. No, per tant,
Andalusia.
Estaria mirant cap a Andalusia. Fins aquí, doncs...
Amics per allà baix, que puguem trucar, algun ja, no?
És que és gran Andalusia.
Vale.
Sí.
Teniu clar, per cert, les dues en punt, que avui...
Que hem d'anar ràpid, hem de fer un F5.
Crec que els esports ens els dona avui algú d'informatius, sí, sí. Avui no... El Notícies Migdia, Ràdio Sabadell, començarà amb la Núria García. Els esports estaven preparats ja d'abans, però vaja, allargarem una miqueta més el Twitch.
Preguntant si Pau Víctor és el meu alter ego.
Sí, home.
Hi ha hagut alguna confusió?
No, bàsicament, avui he posat una fotografia al Twitter i al buscar per etiquetar Pau Víctor i el primer Pau Ví que em sortia ja era Pau Víctor, o sigui que t'han passat per la dreta.
Això passarà aquesta temporada.
Pau Víctor i se'ns escaparà.
Segur.
Segur.
Per on anàvem? Pel tema d'això, del central. En principi, amb un central es tanca aquesta posició, un central sub-23. I a partir d'aquí estem parlant de les una, dues fitxes sènior que l'equip, la direcció esportiva, voldria reforçar altres parcel·les, com clar, és el cas...
Una o dues, entenc, Sergi, Pau, que això depèn de... del cas Sergio Montero, que hem de parlar encara? O...
Correcte, sí, sí.
Seria... només hi ha una, ho dic perquè només hi ha una llista.
Ara n'hi ha una, ara n'hi ha una. I en aquest cas el Sabadell es plantejaria mirar de mig del camp cap endavant aquesta fitxa sènior. I compta també perquè, crec que ets tu, Sergi, ara fa unes setmanes, no sé si com a desig personal o com a informació...
Espera, que diràs un altre Sergi per acabar de rematar-ho.
És correcte. Com a desig personal, com a informació, apuntaves el nom de Sergi García, d'un sabadellenc.
El fill del Flaco, de Jaume García, jugador del Sabadell, de l'Espanyol, de l'Elche, Terrassa, també.
Està en cartera. No, està en cartera. L'Albacete l'ha de treure en aquest mercat en aquests últims dies de mercat. Està en cartera, però no hi ha...
Fem una mica de caixa, a veure si podem ajudar una mica més.
A veure, és un jugador que realment... interessa des del minut 1. És veritat que l'Albacete ha jugat una miqueta a veure com li anava el mercat per acabar de prendre la decisió, però des del final de la setmana passada, quan ja oficialment el van posar en el mercat, el Sabadell es va moure. La mala notícia és que no ha estat l'únic club que s'ha mogut, evidentment perquè és un jugador suficientment gulós, anem a dir-ho així, com perquè vingui, i altres equips. Lliga Smartbank no tant, però sí equips punters de la primera federació s'han interessat en el jugador sabadellenc encara de l'Albacete. El Sabadell està allà a la fila, esperant el seu torn, i jo crec que aquí jugarà més un paper sentimental, sí. Familiar, com diu l'Adri, el seu pare és el Jaume García, exjugador arlequinat, amb comerç, anem a dir-ho així, aquí a la ciutat, i arrelat 100% a Sabadell tota la família. Per tant, jugador prou interessant com perquè el centre d'esports estigui darrere d'ell.
Sergi Parque s'hauria de fer Twitch per poder participar en obert i no en privat. Pregunta que si Kawaya és una opció o no és una opció. Evidentment és
Kawaya, no, Kagawa.
Ah, perdó.
Kagawa,
Kagawa. Kagawa, Kagawa, Kagawa. Ja estic jo amb Andy Kawaya. Res, que evidentment no és una opció. Abans que algú comenci a pensar sí. Que d'allò, Sergi Parque està de vacances i li estan sentant prou bé.
Sergi García està en cartera. A partir d'aquí el Sabadell intentarà accelerar per ell, intentarà doncs, buscar aquest vincle sentimental. No vol dir que estigui l'operació ni molt menys avançada. És remarcable també que Sergi García és del 99, per tant, ocuparia fitxa sènior.
Sí, és el primer any que ja no és sub-23.
Correcte, per ocuparia de moment aquesta, de moment, única plaça lliure que queda, aquesta única fitxa lliure de més de 23 anys que li queda al Sabadell. Posant aquest asterisc en el cas Sergio Montero, evidentment.
Però hi ha més noms, a partir d'aquí, doncs, és una de les opcions que el Sabadell...
No.
És una de les opcions que el Sabadell intentarà treballar en aquests últims 3 dies de mercat, però que s'ha d'anar ja a tiro fijo, perquè hem vist el cas, per exemple, de Montjonell. El Sabadell, durant moltes setmanes, i fins i tot Escoda ho deia, tenia els contractes redactats de Montjonell, i finalment el central del Girona no ha vingut, per tant...
Més redactats que els de Max Svensson o
igual de redactats.
I crec que va dir Gerard Escoda que no és que s'hagués refredat l'operació Svensson, sinó que estava al congelador.
Estava ja directament fora de circuit.
De fet, jo crec que Pau Víctor és qui ve en el lloc que tenia en el Sabadell per Max Svensson com a davanter sub-23. Remato el tema Altimira i vaig amb el de Montero, que estem fent allò com... aquell típic programa que va dient després de la publicitat, mai no acaben d'entrar al drap. Preguntàvem per qui jo, és que el renovaria, ara no trobo el comentari, l'últim sí que diu, a la que arribi l'1 de setembre, que és l'Oriol qui ho diu, algú creu viable renovació d'Altimira? Difícil.
Complicat, no sé. Molt complicat. Molt complicat.
Viable...
Perquè, evidentment, aquí estem parlant de que les coses com són, el jugador... no ha fet res per forçar la seva sortida, és a dir, no s'ha posat en un punt rebel, per dir-ho així, de saber que té interessos darrere, intentar forçar la màquina, però al mateix temps és conscient, tant ell com el seu entorn, que és un jugador que agrada i que té mercat i que hi ha equips, com deies, de futbol professional interessats. Per tant, home, impossible.
I que la clàusula tampoc és tan impossible.
No, és una clàusula assequible per qualsevol equip de primera divisió. És una clàusula assequible, sigui per portar-lo a aquest primera divisió o a qualsevol dels seus filials. I no parlo només del Barça ni del Villarreal, parlo de qualsevol. Però és evident que seria molt complicat perquè al mateix temps el jugador sap que complint aquest any una temporada que es preveu amb un rol important, queda alliberat i que a partir de l'1 de gener té mercat lliure per moure's. Per tant, es pot intentar, es pot provar, es pot, però molt, molt complicat.
Si ens estàs escoltant o veient ara mateix, Sergi Altimira, queda't i renova, sisplau.
Sí, sí, quan vols, que negociem. Ha sortit el sol i ens hem il·luminat aquí. Sí, sí, ara...
Jo sort que estic darrere de la columna.
Sí, les proves no estaven fetes amb sol avui.
I llavors, el tema, per cert, diu el Javi que si ve Sergi García que el convidis a l'Argentier. L'Oriol diu, què passa amb Sergio Montero? Crec que va ser tu, que dijous crec que era la presentació de Pelayo, de Tomán i de Segura, aquí al costat, al centre, al carrer Indústria, a tocar de la Casa Duran, li preguntaves al director esportiu del Sabadell per aquest nom propi, i ara mateix continua sent una de les fitxes sènior del centre d'esports. Hi ha novetats o no hi ha novetats per això?
Bé, la novetat és que Sergio Montero no entra avui en dia en els plans de Gabri. S'ha estat veient al llarg de la pretemporada, el Pau i el Sergi Parc, que l'han seguit més a fons, són conscients que traient l'excepció del primer dia contra el Prat, els altres amistosos, Sergio Montero ha jugat minuts, allò que es diu testimonials, fins i tot per darrere, sí, fins i tot per darrere de jugadors del filial que estaven a cavall, que estaven a prova, que anaven entrant i sortint, tenien menys oportunitats que ells. Per tant, com dius, Adri, sorprèn. La resposta del club la vam sentir en Gabri, no fa gaire, que és un jugador que per la seva posició té d'altres per davant, des de la perspectiva del míster, aquí no entro a valorar, simplement és la perspectiva de l'entrenador, que l'entrenador té les seves històries. Què passa? El club n'és conscient d'aquesta situació. I què ha passat en les últimes hores? Tot i que des de l'entorn del jugador asseguren no ser conscients o no estar al cas d'aquests moviments, que el Sabadell hauria posat Sergio Montero al mercat, l'hauria posat a l'aparador per si en aquests tres dies hi ha alguna possibilitat d'alliberar aquesta fitxa i que el jugador trobi on jugar, on tenir minuts, i que el Sabadell al mateix temps tingui una fitxa alliberada per poder fer una operació més. Aquesta seria la versió del club. La versió de l'entorn del jugador és, un, que no en tenen consciència, no són conscients, que ningú s'ha dirigit a ells per dir anem a fer això, de posar el jugador al mercat o d'oferir-lo, allò que es fa, d'oferir-lo a altres clubs, que la intenció és quedar-se per part del jugador, 100%, que la seva il·lusió era tornar a casa, com vam sentir i com hem anat sentint al llarg de l'estiu, de tornar al Sabadell, com així ha estat, que està disposat a lluitar per una posició que ara mateix li és realment complicada, i ja posats a valorar, algú ens assegurava avui que estan molt sorpresos que Gabri no acabi d'estar convençut del rol de Sergio Montero, des del punt de vista que, suposadament, i això ho he de posar molt en entredit perquè no tinc la confirmació per l'altra part, suposadament ja en el Lleida Esportiu Gerard Escoda hauria presentat una oferta per fitxar Sergio Montero, i Gabri, com a entrenador, estava interessat que Sergio Montero acceptés l'oferta del Lleida Esportiu. No es va donar, el jugador va preferir continuar jugant al sud i no es va produir. I clar, ha sorprès més que aquest any sí s'ha donat l'operació i en canvi ara que és aquí no acaba d'encaixar o no acaba d'agradar o va per darrere de massa jugadors com per creure en aquesta oportunitat. Per tant, queden tres dies, si arriba, doncs això.
No et sorprendria per això que es trobés...
A mi no em sorprendria que algun...
El camió del...
Sí,
que algun... El vidre. És un soroll que no ve de Ràdio Sabadell.
Que algun club estigui interessat en Sergio Montero sabent que està en el mercat. Poso més en dubte que el jugador posi facilitats, a no ser que ho vegi realment tan complicat a ultimíssima hora, que digui, mira tu, doncs ja està, se m'escapa aquest tren un altre cop, és un xoc, jo crec que psicològicament és un cop dur, perquè ens consta que Sergio Montero està molt il·lusionat amb la temporada i amb el fet de tornar a casa i de sentir-se un jugador important aquí al seu club, però veurem. Em fa la impressió que fàcil no ho posarà el jugador ni el seu entorn per facilitar, per dir-ho així, qualsevol operació.
Només cal veure l'11 d'aquesta setmana per comprovar que Pinyol, en fitxa de B, l'ha passat en aquesta llista de prioritats que pugui tenir el cap Gabri. Per cert, preguntàvem per aquí, se sap alguna cosa de l'evolució de Pinyol, esquins, a l'espera de confirmar de quin grau, i que més enllà de ser el turmell i tot el que implica, no és una lesió de gravetat, en teoria.
Deixa'm afegir una cosa, perdona, que se m'ha anat del cap, només del tema Montero i ho remato aquí jo personalment. També és cert, i és opinió, Crec que tots hem vist els minuts que ha tingut Sergio Montero, pocs o molts, pocs, bàsicament, en la pretemporada, que a mi el que sí que m'ha sorprès és veure'l fora de la seva posició natural. És a dir, un jugador més de segona punta, més arribador de segona línia, més per jugar per darrere, i els partits, jo parlo de Huesca i parlo de l'últim contra l'Europa, aquests minuts han estat molt a banda, més jugant com a extrem que no pas per dins, i això sí que m'ha sorprès. No sé si té a veure amb que no té lloc en la seva posició natural, o que hi ha altres jugadors en aquesta posició, o que el míster l'ha volgut provar aquí i és on no l'ha acabat de convèncer.
O la falta de recursos per aquí.
O la falta de recursos en banda, obligat a posar un jugador.
Alberto, que encara no havia arribat,
sí,
que també podria ser. Després pregunto pel lateral dret també, que ens llançaven la pregunta al Joel concretament. Pau, és que sobre...
És fàcil, aquesta pregunta?
Sí, respon amb un sí.
Sí, sí. Està tancat.
La pregunta
ja està.
Era, el lateral dret està tancat amb Adán Gurdiel i amb Marc Vargas?
Sí.
Sí, fins al punt que Gabri va dir en roda de premsa literalment que si no arriba a ser pel perfil de rival que tenia al davant amb la Morevieta, la seva idea era posar d'inici tant a Pinyol com a Vargas, com a premi per la bona temporada que havia fet. O sigui que jo crec que a la ment del de Sallent, Vargas és un jugador de la primera plantilla, per molt que després l'endemà jugués semifinals de Copa Catalunya Amateur, el 0-6 al camp del Can Clota del Sabadell B, i per molt que continuï tenint evidentment llicència de B. Et deia, per rematar el tema Montero, que és que al final... Quan encara no se sabia si el director esportiu seria, anava a dir Miguel Deita, no sé si això era abans o després, però segur, Pepe Delgado, Gerard Escoda o Xavi Camps o multitud de noms, el mateix Jaume Milà, tots els noms que van sortir, la primera aposta de club del Sabadell, independentment de les persones que hi fossin a la parcel·la esportiva, tant a despatxos com a la banqueta, va ser Sergio Montero, com un home de consens, com un jugador amb projecció, que és de la casa, que s'ha format tot el futbol 11 a Olímpia, i per tant va ser com una aposta que jo recordo que no va ser casual, que el primer fitxatge anunciat fos el de Montero, que en alguns cartells a l'hora de triar un futbolista el protagonista fos ell, o sigui que en certa manera des del club es confiava. Insisteixo en la idea, abans fins i tot de saber qui capitanejaria la nau en la figura de Montero.
Jo estic molt sorprès, sincerament, perquè al final és que crec que s'ha cremat massa ràpid el jugador o aquesta opció. Una altra cosa és que aquestes llistes de 1, 2, 3, 4, 5, de m'agrada aquest, m'agrada més, m'agrada menys, doncs evidentment es van donant de forma natural, i és evident que Montero pot estar en una posició de les més de sota de la llista de Gabri. Però crec que és una evolució que es pot donar durant la primera meitat de la temporada i que al final el jugador pugui sortir al mercat d'hivern per falta d'oportunitats. Però és que hem vist que Montero no ha tingut aquestes oportunitats ni en la mateixa pretemporada. I això és el que m'ha sorprès molt, realment, perquè tu pots tenir jugadors per davant, però al final hi ha minuts per tothom per repartir, més en una plantilla com la del Sabadell, que no estava feta durant la pretemporada. I més quan Montero va ser titular al primer partit, va fer una bona primera part, sota el meu punt de vista, i a partir d'aquí...
Per això et deia que al final ha quedat pels minuts de la pretemporada, que és la part més sorprenent, que gaudien aquells jugadors del filial que gairebé sabies que no es anaven a quedar. És a dir, aquest segon grup o tercer grup que va dir ara fa uns dies Gabri en roda de premsa, no? Aquest jugador de perfil, o que se li buscarà una sortida, per a Belmonte, per exemple, o que directament ha fet la pretemporada perquè hi havia mancances... Sí, correcte. O aquest altre perfil de jugador del filial que ha ajudat en un moment donat a completar entrenaments, a completar partits, però que sabies que directament s'anava per jugar al filial o al juvenil, no? I clar, Montero anava amb aquest grup, és a dir, anava en el grup dels d'aquells últims minuts perquè
sí,
juguin una estona, perquè
tinguin
també la seva oportunitat, però no per provar-lo realment, no per tenir uns 45 minuts com va tenir el dia del Prat, no allò de dir, bé, una primera part uns, una segona, no. I aquesta és la part més sorprenent perquè va ser gairebé des del principi, però ha acabat arribant a aquest punt, i aquest és el punt on es troben ara mateix, que com diem, el Sabadell l'hauria posat a l'aparador, l'entorn assegura que no estan per la feina de marxar.
Un apunt molt ràpid, Adri, perquè comentava també el Sergi el tema de la posició. A mi Montero em quadra molt ahir, en l'esquema d'ahir, en la posició d'Àlex Gualda.
Sí, sí.
Crec que és el lloc on es pot desenvolupar
esquenes cobertes.
Per darrere, ben tapat, i sent aquest enllaç amb els puntes, aquesta segona línia d'arribar, de tenir presència. Per això et deia que és la seva posició. I aquí és on se li acumulen peces o no sé si acabarem de trobar l'encaix, però bé,
al final
m'asseguren que està disposat a quedar-se per lluitar i per intentar demostrar allò que es diu a Gabri que s'ha equivocat i que té un lloc en aquest
Sabadell. Crec, perquè en el cas de Montero sap especialment greu perquè és com el dia de la marmota per ell.
Sí.
Vull dir, al final és un futbolista que ho va passar malament l'any de Saligrat, que no li va donar una oportunitat, una santa oportunitat, perquè mira que va haver-hi oportunitats, fins a la jornada 38 contra el Lleida. I era una plantilla molt curta també aquella de Saligrat. I no li va donar ni un minut d'escombraria a no sé on, més igual. Va haver-hi partits fins i tot que va arribar a escalfar. Recordo a Son Malferit contra l'Atlètic Balears, que es parlava de Sergio Montero i al final no va jugar ni aquell partit. Per tant, sap greu perquè més ganes i més predisposició per jugar amb la samarreta del Sabadell i per tenir minuts, crec que no les trobarem enlloc.
Ho tindrà difícil igual de bastar molt molt bé, diu l'Òscar, i llavors vaig citant constantment a l'Oriol, però perquè hi ha dos Oriols, crec que és Oriol Miralles i Oriol Hernández, diria, de memòria, que obren un últim debat sobre això precisament, que és un concepte que es va utilitzar molt ara fa algunes setmanes quan es va presentar aquest projecte de mínims del Sabadell, que era el projecte de proximitat, o sigui, de jugadors de la casa o del voltant. Concretament, l'Oriol Miralles deia a l'aposta de Montero, pot ser que es vengués el futbol de proximitat amb ell i fi, i aquí es va acabar, o l'altre Oriol que diu, la proximitat em sembla que ha quedat en l'intent. És veritat que hi ha jugadors que són, si contem Lleida, per exemple, Catalunya...
És que jo crec que és el concepte de proximitat que es volia fer servir.
O sigui,
venint d'una plantilla on tenies 3 o 4 catalans, eh?
Evidentment, Lleida és Catalunya. O sigui, el que em refereixo és, sí, la proximitat...
Ara sí. Ara sí.
Si no, Roger Benet se m'emprenyarà a l'altra banda, amb la família allà del poble, de Sant Martí de Maldà. El que dèiem, que si comptem Catalunya com a proximitat, tens a Joanet, tens a Víctor Vidal, tens a Sergi Puig, tens a Udal, algun telèfon per aquí, que aquest sí que és de la casa, eh? Aquest sí que no és de fora, que de fet és el propi Roger Benet, a veure si és la padrina que ha trucat des d'allà.
Moja Keita, també.
Moja Keita, pensava que era Moja Keita el que havia trucat a Roger Benet, per
queixar-se
també.
Estaria bé.
I sobretot el perfil de jugador que ha de venir, en teoria, amb Alex Sala, estava amb un Junell, al final no, com hem comentat, perquè se'n va cap a Bèlgica, però Pau Víctor sí, tant de bo que sí, Sergi García. O sigui que la meitat de la plantilla sí que és de Catalunya, però crec que la idea que ens van fer tots era tenir algun complement de fora, però no Carrion de Chiclana, Gualda de Bilbao, i no vull personalitzar, però és que Juan Delgado és d'Elda...
Sí, sí, Dieste és de Saragossa.
Dieste és aragonès, o sigui que hi ha molts jugadors que venen de fora i per tant... Crec que és una idea que tots ens van fer en el seu dia i que crec que no s'han complert aquestes expectatives, no? De dir, ja que no tindrem tants recursos com altres anys, com a mínim que els sentim nostre, no, l'equip?
Sí, sí, si aquesta era la idea generalitzada, és evident que portarà molta frustració, per dir-ho així, perquè al final no hi ha tant. O sigui, sí, un parell de nanos de Sant Cugat o Cardedeu, que ho tenim aquí a l'altre Vallès, per tant... Home, això podria ser molt pròxim.
Espanyol, que és veí de Altimira,
en el cas de Lleida o de Tarragona, si ja, o Girona, si ja ho considerem una mica més allunyat, ja la cosa es complica. Jo crec que la idea, com deia el Pau, anava més a jugador català, eh? No tant al jugador vallesà o sabadellenc, per fer-ho encara més, no? Jo crec que era una idea de no podrem anar a fitxar 4 andalusos, ni 3 bascos, ni 2 gallecs, perquè aquest any no dona per portar-los, però tampoc crec que la idea fos anem a buscar-los que visquin a 10 minuts de l'estadi de la Nova Creu Alta i puguin venir caminant a peu. I no la valoro la situació ni a favor ni en contra. Dic que crec que quan es va parlar de proximitat intueixo, i veient el resultat em reafirmo, que anava més per aquest concepte que no pas per pensar en una cosa molt de jugador format al Javac o al Mercantil o al propi Sabadell o a qualsevol club de Sabadell o de la seva àrea d'influència.
Jo estic convençut, en aquest sentit, que es referien més a jugador català, de clubs catalans. Tot i que em sembla remarcable també, és evident que veient segons quines informacions doncs, pots pensar o pots dubtar d'aquest projecte de proximitat, però també... posar en valor que l'11 del Sabadell encara estic amb el xip del diumenge, tot i que el partit va acabar, o la transmissió va acabar en diumenge, tot s'ha de dir. Que sí que és veritat que tenies a Altimira, format a partir de juvenils, a l'Obrador Laquinat. Ja entrarem, o ja parlarem un dia d'aquests del debat Pinyol, de si, que no és de l'Obrador. Que no és de l'Obrador.
Va venir l'any passat pel Sabadell.
Que va venir pel Sabadell.
Per mi no hi ha debat.
Però sé que d'altres no mitjans d'aquí, que no saben com un dard, però que per alguns mitjans afins al Barça...
ADN Obrador.
Ronald Araujo seria ADN...
No, ADN Obrador, clarament.
Com sí. Això. Pedro en el seu dia, com ho és Pedri... Com...
Sí. Però al final Pinyol doncs, és un jugador que, si més no, doncs, ha mamat el filial durant una temporada, que David Estals va jugar uns minuts.
El propi Vargas...
Tens a Vargas, que tens a Montero, que tenies a Bladis també i a Iker, i el roll-up al terra...
Adéu.
Ara mateix...
Tranquils, ja, que... rematarem ara ja el Twitch.
Ara que has passat, passa ja. Que se't desmunta el xiringuito.
Està bruta. Roger, què et va semblar l'equip a tu?
No té opinió. Aquest pla no és magnífic,
És magnífic, sí.
Farem
sí,
un gif
sí,
i tot. Sí. Ja ho desmuntes directament? Ah, molt bé.
Perfecte.
Doncs això, que crec que allò que es va dir també de la pretemporada, que hi hauria entre 4, 5, 6 jugadors del futbol base al primer equip, doncs crec que està en la línia de complir-se.
Les últimes, ara sí que ja rematem això, que està recollint el Roger, ja ho veieu. La proximitat al 100% és inviable, diu el Blue o la Blue Monete. Som un equip de primera ref amb recursos limitats. Què volem, Tello o Dani Olmo? El gruix de joves sí són catalans.
Tant de bo.
Sí, tant de bo, correcte. Una salutació també pel Crispolo. Ens pregunta, se sap quan li falta Keita de recuperació? Crec que és la Maria. Ho dic crec perquè no hi ha accents en el nom i no sé si és Maria o Marià, però vaja, en tot cas, a un parell de mesos, més o menys. O sigui, el veiem que encara anava amb crosses, per tant...
Una miqueta menys ja,
sí, però vaja...
Però s'havia parlat de 6-8 setmanes.
Sí, 6-7 jornades. Li deuen quedar 6 setmanes, 5-6 setmanes fàcil que li puguin quedar, a no ser que recuperi ara molt ràpid, acceleri molt el ritme.
En Farqui diu, encara no s'ha dit que estem a 2 punts del play-off, o sigui que jo afegiria que hi ha algun equip que està un punt per sobre.
Lluai, quan va acabar
sí,
la jornada...
Sí, és el que diu ara, que estem també a un del descens.
Ah, mira. No em referia a això, sinó a algun candidat a l'ascens que està un punt per sota.
Quan ahir va acabar la jornada vaig veure algun missatge d'Arbi Lahora, O sigui, de parem aquí la lliga allà i ja...
I
tornem a pensar en una altra cosa.
I també ens deia el Joel, al final es va vendre això, el tema de la proximitat, sense tenir director esportiu. És normal que després un cop hi arriba no se segueixi del tot. I per rematar-ho, el Toni Pacheco ens pregunta, i és un valor que intentarem passar ràpid perquè ho hem explicat moltes vegades ja, tema Haaland, el tema Adri González, ja fa cares el Sergi. Bàsicament, és fàcil d'explicar, Sergi, jo crec que el de menys és que hagi acabat el Terrassa perquè no hi teníem res a dir nosaltres ja.
No, aquí res, aquest és el punt més absurd, per dir-ho així, del debat. Evidentment que pot haver-hi gent que li sàpiga greu, que vagi al Terrassa i tothom és molt lliure, però crec que des del punt de vista formal és el menys important de tots els aspectes.
Ell terrassenc, no oblidem, també. Sí. Vull dir que al final aquí...
I hem de ser, com dius tu, s'ha explicat gairebé, va entrenar una setmana de pretemporada. O sigui, va fer la primera setmana de pretemporada. A partir d'aquí... El cos tècnic veu altres jugadors, en aquest cas el seu company, per davant d'ell, si és que s'ha de necessitar el reforç d'algú de la base en la posició de davanters. I Haaland o Adri deixa de fer entrenaments a les ordres de Gabri, o sigui, desapareix. Se'n va fer la pretemporada amb el filial, tranquil·lament, i aquí és on comencen els problemes, que és que el Sabadell el veu per estar en el filial o per buscar-li una sortida en un equip de proximitat cedit per aquest any, i el jugador, en el seu dret, no acaba de veure aquesta operació perquè, a més, comença a tenir cants de sirena de clubs de primer nivell, que al final va ser el Mallorca, interessats en ell. I aquí és on s'enquista. El Sabell el vol renovar per poder-lo cedir
i ell demana sortir.
I el jugador directament no vol escoltar aquesta possibilitat i diu que si no és en el primer equip del Sabadell, vol sortir. Ja està, és que no hi ha més. I tot el que vulguem debatre de si és l'estandard, de si no és l'estandard, de si era el jugador referència al futbol base, aquí és un debat que ara ens duraria
per anunciar o no es va anunciar l'Alien del Mallorca...
Llavors, aquí sí que podem, i aquí jo ho discuteixo, que és, jo crec que en el cas aquest concret, amb una operació en la qual, tot i que la xifra és irrisòria, és ridícula, podries treure una mica de pit, no hagués costat res dir, ei, el Sabadell i el Mallorca han arribat a un acord de traspàs i aquí tots contents. I no es va fer. La raó, el club ja l'ha donat també i te l'has de creure o no te l'has de creure o l'has d'acceptar o no et queda una altra, no? Però que jo el que vull dir és que se sabia des del principi que no entraven als plans directes de Gabri ni de la direcció esportiva per aquesta temporada ser el primer equip, i que la proposta que se li fa de renovar per poder-lo cedir, al jugador no li interessa, perquè està en el seu dret de que no li interessi, i acaba acceptant una oferta per marxar. I després que la gent s'ha dit o no a un altre tercer club, doncs mira, és un a més.
Bàsicament, que el Sabadell el veu, però no per ara, al primer equip, i el jugador volia o ara o sortir fora i ja està.
És que és lògic, és un jugador de 18 anys. No recordo casos recents de futbolistes aquí.
Fins i tot Altimira va marxar cedit. Clar, abans de tornar.
Altimira va fer un pas lògic, que és el primer any amateur a una categoria inferior com és la tercera, com era la tercera divisió en el seu dia amb el Granollers. Evidentment que hi ha talents que poden passar, hem vist el Barça, per exemple, sí, però sí, clubs sí. A primer nivell.
No, i que pot ser, que podria haver estat un jugador que hagués agradat moltíssim al cos tècnic i haguessin dit, ei, ens la juguem, i en lloc d'Ian, la nostra aposta és Adri. Però no va ser així.
Sí, però en la línia del que deies també, jo crec que aquí la cosa ja venia una mica viciada per aquest interès del Mallorca, que el jugador doncs, li feia... li feia volar coloms, i a partir d'aquí...
Per qui no ho hagi vist, que se'n vagi al principi o que ho recuperi després, una mica salvant distàncies, sí, el cas Guillem Molina. És a dir, comences a tenir clubs importants darrere que et van, en el bon sentit, menjant l'orella i dient-te que ets molt guapo i que ets el millor... I tu, doncs, al final el que vols és progressar i el que vols és pensar que estàs preparat. Les maneres de sortir o no, aquí cadascú les fa, i jo crec que Adri va fer bé, no estava d'acord amb això, va acceptar l'oferta al Mallorca, i mira tu per on acabarà jugant a segona federació, perquè a segona B, segona federació, com se li diu ara, perquè jugarà aquí al costat, com dieu, a casa seva, al final és un jugador terrassenc que jugarà al Terrassa, per tant ha volgut també tenir la comoditat de quedar-se a casa.
S'ha obert un debat aquí, però jo crec que ho deixarem pel Tribuna Preferent, que també està escalfant motors per la banda, i a partir de dimarts de la setmana que ve, que començarà la temporada radiofònica de Ràdio Sabadell, segur que el Pau Vituri troba un forat, perquè estàvem parlant dels 2.753 espectadors, que com ho valorem... Home, sincerament, una opinió molt ràpida, a mi me'n semblaven menys abans de saber la xifra oficial, però quan després vaig veure per televisió la imatge del nou estadi de Tarragona i que la xifra oficial era amb 4.400, aquí ja tot s'hi val, però vaja, que al final la xifra de socis lleugerament per sota de la temporada passada, prou bé, i no es compten els d'última hora com Servidor i família que vam anar allà a Photo Finish el mateix dissabte pel matí, per tant jo crec que si la xifra estarà al voltant dels 3.500 aproximadament ara mateix, més o menys igual que l'any passat, perquè els 5.000 no van ser tampoc a l'agost, sinó que van arribar més tard. Insisteixo, amb el Pau Vituri algun dia trobaràs, no?, per poder parlar d'això.
Sí, a partir del dia 12, diria que és el primer Tribuna Preferent 12, sí, de la temporada. Que tindrem sorpreses, em sembla? Diu el Roger Benet que el vol fer a l'aire lliure, també,
Avui o a l'ombra?
M'estic coent. M'està caient una gota aquí per l'esquena ara mateix.
Fot una calor.
Mare meva.
El sol ha baixat ja directament i et crema l'esquena, directament, Pau. Allà...
Primer avís d'Helena Molís per anar a dinar, I si ho diu Helena Molist...
Fa un quart d'hora que ha acabat l'informatiu i nosaltres aquí encara xerrant una horeta, de fet, de directe. Què? Ho deixem aquí, no?
Sí, ja està.
No vols fer la haka, últim intent?
No.
Segur?
Fins que no em porteu una campaneta aquí...
Si et portem una campana i Sergi García ve al Sabadell...
Jo toco la campana i el Pau Vituri es compromet a fer la haka. Va,
sí? Vinga, sí.
Doncs vinga, va, ho deixem amb aquesta promesa. El Roger Benet, que ha estat allà apareixent de tant en quant per sorpresa també per aquí, al capdavant de la tècnica d'aquest directe del Twitch. Més aquí a Ràdio Sabadell, com sempre, a les nostres xarxes socials o a radiosabadell.fm. Adéu.